amb l'evidència que dos dels acusats han pactat una rebaixa de penes amb la Fiscalia. Cristina Cantal.
La petició es manté en 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Laura Borràs, mentre que pels altres dos acusats ha passat de 6 a 2 anys de presó i de 3 anys a 14 mesos. Borràs ha assegurat ser víctima d'una persecució política i d'haver estat ja condemnada.
I vostès no han dictat encara sentència, efectivament, però jo arribo aquí i les hemeroteques ho confirmen amb una condemna ja complerta. Se m'ha trinxat, criminalitzat, caricaturitzat. I hi ha hagut un especial interès en presentar-me com una corrupta.
L'Ajuntament de Barcelona farà servir aigua regenerada de la depuradora del Prat per fer front a les restriccions de la fase d'excepcionalitat.
El consistori també limitarà el reg, però mantindrà la neteja dels carrers, que majoritàriament es fa amb aigua freàtica. Ho ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia.
L'aigua que surt de la depuradora del Prat, que li diem aigua regenerada, per tant és aigua que té un tractament específic per poder ser abocada a riu o a serveis municipals o fins i tot a agricultura, la bombarem fins a aquest dipòsit de Montjuïc. Nosaltres calculem que segurament podrem tenir unes 30 camions cisterna al dia que podrem fer servir amb aquest dipòsit.
El Tribunal Suprem endureix les penes per la violació en grup a Sabadell el febrer de 2019, de 13 a 24 anys i de 22 a 28.
El Tribunal ha acceptat un recurs de la Fiscalia i els considera cooperadors necessaris i no només còmplices de les violacions comeses pels altres agressors.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, explica el perquè d'aquesta decisió.
Por tanto, la presencia de 5 varones impidiendo salir del inmueble a la víctima, porque no es una situación suficiente intimidatoria para paralizar y anular a la víctima. Por tanto, esos sujetos son autores y no cómplices.
Els estudiants catalans aprendran memòria democràtica a partir de primària.
La futura llei catalana de memòria democràtica inclourà aquest contingut als currículums de totes les etapes educatives fins als 18 anys. Ho ha avançat avui la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
El Departament d'Educació doncs, ha de preveure la inclusió en els currículums educatius de la memòria democràtica i nosaltres, com a departament que tenim les polítiques de memòria inscrites, doncs, el que hem de fer és dotar d'eines pedagògiques, de dotar de formació.
En cultura, el poeta, narrador, assagista, articulista i traductor valencià Josep Piera ha estat distingit amb el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural.
L'entitat en destaca la seva extraordinària trajectòria literària amb una defensa constant i persistent de la llengua catalana. L'autor ha recordat que País Valencià i Catalunya comparteixen una mateixa llengua.
Digue'm-li amb aquest nom, digue'm-li amb un altre nom, digue'm-li com vulguem o digue'm-li sense nom, que el que està clar és que compartim una llengua, parlem la mateixa llengua i això sí que és una obvietat indubtable i innegable.
I en esports, l'Espar Girona juga el futur a l'Eurolliga femenina de bàsquet. Roger Sánchez.
Les gironines s'enfronten al Perfumeries Avenida de Salamanca a les 8 en un partit a cara o creu per accedir als quarts de final de la màxima competició continental.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Al llarg de les properes hores, els núvols han d'anar a més. Primer per les comarques de l'Empordà i cap a la banda de l'Alta Garrotxa, també a la capçalera del Ter i del Freser. I de mica en mica aquests núvols també s'aniran atensant més cap al sud. Serà ja aquesta propera nit, matinada i demà al matí que arribin a ser productors d'alguna feble pluja o, atenció, d'alguna nevada. Cota baixa, 600-700 metres, o més possibilitat d'alguna nevada anecdòtica. Tindrem aquesta matinada i demà al matí serà cap a la Catalunya central i especialment entre el Berguedà, Osona, el Moianès i també al sud del Ripollès o de la Garrotxa. Alguna gotellada, algun plogim poc destacable anirà caient fins a l'àrea metropolitana de Barcelona aproximadament i també demà més núvols a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la terra ferma. Demà més núvols, baixa una mica la temperatura, sensació de fred, per bé que demà al matí no tindrem tantes gelades com avui i demà hem de destacar que una altra vegada es tornarà a reforçar la tramuntana, sobretot a l'Alt Empordà. Això farà que l'estat de la mar torni a estar ben esvalotat.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Una tarda no massa complicada a la xarxa viària catalana, amb aturades puntuals a l'àrea metropolitana de Barcelona, entre d'altres a la C58 i a la C33, amb cues entre Montcada i el nus del Trinitat d'entrada a la capital catalana. També hi ha circulació intensa al cinturó del litoral, a la A2, a Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits de la marxa. I a les rondes veiem també cues habituals en sentit Trinitat, a la ronda de dalt, des de la zona de l'Hospitalet de Llobregat fins a passat Sant Gervasi, i també a la ronda litoral veiem aturades a la zona portuària. A banda d'això, destacar que la C58 es manté tallada a l'altura de Vacarisses en tots dos sentits de la marxa, per uns despreniments que va haver-hi ahir al vespre, i que es fan desviaments cap a la C16. De moment això és tot, des de Català de Trànsit. Bona tarda.
Terrassa torna a brillar amb el seu festival de jazz. Matinals a places i parcs, pícnic jazz Vallparadís i la nova jazzcava com a principal escenari de figures internacionals i de casa. 42è Festival Jazz Terrassa, del 8 al 26 de març. Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Vist per sentència el judici per irregularitats a la institució de les lletres catalanes, amb l'evidència que dos dels acusats han pactat una rebaixa de penes amb la Fiscalia.
De fet, la petició es manté en 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Laura Borràs, mentre que pels altres dos acusats ha passat de 6 a 2 anys de presó i de 3 anys a 14 mesos. També s'ha rebaixat la demanda d'inhabilitacions i multes. Aquest dimecres ha acabat el judici a la presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb els informes finals de l'acusació i de les defenses.
I Laura Borràs ha assegurat ser víctima d'una persecució política i d'haver estat ja condemnada. Mont Carvajal.
Laura Borràs ha aprofitat el darrer torn de paraula per assegurar que és innocent, que mai no ha malversat i que, malgrat no hi ha sentència, ella ja està condemnada.
I vostès no han dictat encara sentència, efectivament, però jo arribo aquí, i les hemeroteques ho confirmen, amb una condemna ja complerta. Se m'ha trinxat, criminalitzat, caricaturitzat. I hi ha hagut un especial interès en presentar-me com una corrupta.
Borràs ha afegit que se l'ha perjudicada personalment i políticament i per això ha insistit en la persecució política. La fiscal Teresa Duerto, pel contrari, ha considerat provat que Borràs sabia que es fraccionaven contractes, que va ser alertada i no va fer res per aturar-ho. I ho ha il·lustrat amb algun WhatsApp entre ella i Isaías Herrero.
Si tu fas els quatre vostres, jo faré els altres. Et sembla bé? Els diners... No pateixis, els diners ja els tinc reservats i són per això. Això és el que li diu la senyora Borràs el dia 19 de juliol de 2014.
No hi ha un dia concret per conèixer la sentència, però es podria fer pública en un termini d'un mes.
Les petrolieres haurien apujat preus per quedar-se part de l'ajut de 20 cèntims a la benzina. Així ho denuncia un estudi de 3 economistes que explica com s'haurien apropiat de 723 milions d'euros públics que haurien engreixat els seus beneficis.
L'estudi dels economistes Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero i José Manuel Cazorla Artiles explica com les petrolieres van aprofitar el subsidi públic per apujar preus artificialment i quedar-se el 17% dels 5.000 milions que el govern espanyol va utilitzar de les arques públiques per pagar la mesura. És a dir, que part dels diners, concretament 723 milions d'euros, que havien de servir per alleugerir la butxaca dels usuaris de vehicles, va anar a parar directament als beneficis de les petrolieres. L'estudi arriba a aquesta conclusió després de comparar el comportament dels preus dels combustibles a Espanya amb el d'altres països on no va haver-hi subsidis.
El govern espanyol va aprovar l'ajut dels 20 cèntims per litre de benzina per afavorir la rebaixa dels preus dels carburants i, per tant, també de la inflació. Però la realitat és que els preus continuen a l'alça i no tan sols els de l'energia, sinó especialment els de l'alimentació, tal i com assenyala l'últim indicador de l'IPC avançat. La inflació ja fa mesos que arriba a les butxaques del consumidor. Els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona s'han apropat al Mercat Central per comprovar-ho. Ràdio Ciutat de Tarragona, Judit Fernández.
La inflació interanual va pujar aquest mes de febrer un 6,1%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta és la quarta pujada encadenada dels preus, evidenciant que la crisi arriba a les butxaques de la població. Al mercat de Tarragona també han notat la pujada del preu en els productes d'alimentació. Els botiguers asseguren que amb la pujada de les seves matèries primeres s'han vist obligats a incrementar els preus, però que tot i comprar menys, la ciutadania encara tria el comerç de proximitat. Per la seva banda, la gent de la ciutat ha notat aquesta pujada en els preus de les seves compres i expliquen que aquest fet els afecta a la seva economia.
Vas a alguns puestos, vull dir, tot ha pujat, ja parlo d'una gran superfície, no? Veus que ha pujat i a més hi ha menys quantitat. Per què s'ha de permetre totes aquestes coses? Vull dir, és que és enganyar el client.
Que vas comptant una mica d'aquí, una mica d'allà, una mica d'allà, i al final del cap del mes dius, ostres, si m'he gastat 100 o 100 i pico més d'euros.
I és que amb aquesta pujada històrica del preu, la ciutadania de Tarragona s'ha vist obligada a fer un esforç per poder vendre els seus productes i per poder omplir la nevera.
I en terreny laboral, i després de la presentació dels resultats econòmics de Grífols ahir, els seus treballadors de les fàbriques de la farmacèutica Catalunya s'han concentrat aquest migdia a les portes de la seu de l'empresa Sant Cugat del Vallès per exigir a la multinacional que aturi l'expedient de regulació que afecta 92 persones a casa nostra. En concret, els centres de Parets del Vallès i Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sergi Crusells.
Comissions Obreres ha estat l'organitzadora de la concentració com a prèvia de les primeres negociacions entre el sindicat i l'empresa que han de decidir el calendari de negociacions i presentar les seves propostes. La secretària general de la secció sindical Interempreses de Comissions Obreres del grup Grífols, Anabel Pimentel, ha explicat que només els han avançat algunes justificacions dels acomiadaments.
Sí que ens han avançat que ells es basaran en els temes organitzatius perquè ells en diuen que hi ha una duplicitat de persones que fan la mateixa feina i després, sobretot, per un tema econòmic. Ells indiquen que com a Grífols S.A. tenen pèrdues, però realment el holding no té pèrdues. Ahir va presentar les dades i tenen un benefici net de 208 milions d'euros.
Pimentel aposta per una política de zero acomiadaments. Entenen que possiblement les retallades seran necessàries, però no volen que afectin els treballadors. Aquests 92 acomiadaments entren dins del pla de retallades que ha plantejat Grífols, on acomiadarà 2.400 empleats de la plantilla global.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els municipis comencen a endurir els plans d'estalvi d'aigua davant l'agreujament de la sequera a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona farà servir aigua regenerada de la depuradora del Prat per fer front a les restriccions de la fase d'excepcionalitat. El consistori també limitarà el rec, però mantindrà la neteja dels carrers, que majoritàriament es fa amb aigua freàtica. David Navarro.
Als parcs i jardins només es podrà fer el rec de supervivència dirigit a arbres i plantes arbustives i, per tant, si no plou, l'herba s'engruguirà. Pel que fa a la neteja, passarà a fer-se en la seva totalitat amb aigua freàtica. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha explicat que també es treballa en aconseguir noves fonts d'aigua.
L'aigua que surt de la depuradora del Prat, que li diem aigua regenerada, per tant és aigua que té un tractament específic per poder ser abocada a riu o a serveis municipals o fins i tot a agricultura, la bombarem fins a aquest dipòsit de Montjuïc. Nosaltres calculem que segurament podrem tenir unes 30 camions cisterna al dia que podrem fer servir amb aquest dipòsit.
Una mesura que és en prova sí que podria ser una realitat en un màxim de 3 mesos. Badia també ha tret pit de l'estalvi d'aigua aconseguit en els darrers 15 anys, que ha passat de 170 litres per habitant i dia a 153, lluny del límit marcat pel decret de la Generalitat, que és de 230 litres.
El Tribunal Suprem ha endurit les penes per la violació en grup a Sabadell al febrer de 2019, de 13 a 24 anys i de 22 a 28. El Tribunal ha acceptat un recurs a la Fiscalia i els considera cooperadors necessaris i no només còmplices de les violacions comeses pels altres agressors. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Dos dels condemnats a 13 anys i 6 mesos hauran de complir 24 anys de condemna. En el cas del tercer sentenciat, passarà dels 22 als 28 anys de presó. L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, explica el perquè d'aquesta decisió.
Por tanto, la presencia de 5 varones impidiendo salir del inmueble a la víctima, porque no es una situación suficiente intimidatoria para paralizar y anular a la víctima. Por tanto, esos sujetos son autores y no cómplices.
Albertini, però, tem que aquestes penes tornin a revisar-se a la baixa amb la llei del només sí és sí.
Més qüestions. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya reclama més sensibilització a les escoles i instituts davant l'assetjament escolar i assenyala que el cas de Sallent és la punta de l'iceberg d'un problema molt estès en què està implicada tota la comunitat educativa i les famílies. Maite Polo.
Molts suïcidis són evitables si s'actua a temps, però el problema és que moltes vegades no es detecta la situació de la persona afectada. Per això, Teresa Moratalla, psicòloga clínica i secretària de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, aposta per treballar el bullying amb l'alumnat i el professorat. La psicòloga ha demanat des de la xarxa més implicació de tothom als centres d'ensenyament per avançar cap a la tolerància zero en assetjament.
No hi ha encara, crec, una sensibilització prou potent com per donar la importància que tenen aquest tipus d'aspectes, no? Que efectivament el que hi hagi una situació de bullying en una escola indica moltes coses. No és pel fet d'aquestes nenes, no? Indica que hi ha pues, una escola que ho permet, unes famílies que ho permeten. És algo transversal a molts nivells. No és només aquest cas concret que ha fallat. És un tema molt més ampli a tenir en compte.
Moratalla recorda que no es pot demanar als professors i professores que facin de psicòlegs i ha ressaltat que manquen especialistes als instituts.
I els estudiants catalans aprendran memòria democràtica a partir de primària. La futura llei catalana de memòria democràtica inclourà aquest contingut als currículums de totes les etapes educatives fins als 18 anys. Ho ha avançat avui la consellera de Justícia, Gemma Usabar, que també ha anunciat que la normativa servirà per retirar els pocs símbols franquistes que queden encara al territori i inclou sancions administratives per aquells que facin enaltiment del franquisme i menyspreïn les víctimes de la dictadura. Anna Ruiz.
Sancions que poden arribar fins als 150.000 euros. La retirada total dels símbols franquistes, que haurà de concloure en un període de 2 anys, afectarà el monument franquista commemoratiu que encara hi ha a Tortosa. Altre dels elements novedosos de la normativa interpel·la directament al Departament d'Educació. Els alumnes catalans aprendran sobre memòria, tot i que no s'ha concretat la fórmula que se seguirà a les aules per desplegar aquesta matèria.
El Departament d'Educació ha de preveure la inclusió en els currículums educatius de la memòria democràtica, i nosaltres, com a departament que tenim les polítiques de memòria inscrites, doncs el que hem de fer és dotar d'eines pedagògiques, de dotar de formació perquè es pugui dur amb qualitat doncs, aquesta introducció de la memòria democràtica.
El govern català aprovarà la llei la setmana vinent perquè la normativa continuï després el tràmit parlamentari corresponent. Hi haurà novetats pel que fa al reconeixement del moviment feminista en la lluita per la democràcia. L'executiu català les anunciarà dimarts vinent, un dia abans del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona.
Notícies en xarxa.
En salut, descobreixen un marcador per determinar quan un tipus de càncer de pell es prepara per provocar metàstasi.
Es tracta d'una investigació de l'Institut Hospital del Mar basada en una proteïna que es troba a les cèl·lules de carcinoma escatós. S'ha detectat que quan els valors d'aquestes són baixos, vol dir que les cèl·lules s'estan preparant per iniciar la migració cap a altres òrgans i provocar així la propagació del tumor a altres zones del cos. L'estudi obre la porta a estudiar vies per bloquejar aquest procés.
Tercer dia del Mobile World Congress, que continua mostrant les novetats tecnològiques més punteres. Avui ens fixem en un projecte pilot de telemedicina per pacients en diàlisi. Una nova eina de salut mòbil que augmenta la seguretat i l'empoderament dels pacients. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
L'Hospital de Bellvitge, Lidivell i Vodafone han posat en marxa un projecte pilot de telemedicina per a pacients en diàlisi. A través d'una tauleta, les persones que fan diàlisi a casa seva poden interactuar amb el personal sanitari per resoldre qualsevol dubte, cosa que incrementa la sensació de seguretat i acompanyament i ha reduït també les visites d'urgència. Tenint en compte que les sessions de diàlisi duren entre 4 i 5 hores, poder fer el tractament a casa, però amb el suport directe del personal sanitari, facilita i molt la conciliació i dona més seguretat. Daniel Rubio és emprenedor i també malalt renal crònic.
La possibilitat de poder compatibilitzar la nostra activitat personal i professional conjuntament amb la nostra patologia. A més, d'una forma molt senzilla, des de casa, doncs, fent servir aquest tipus de tractaments domiciliaris i amb la tranquil·litat de poder recórrer amb un professional sanitari amb una qüestió d'un parell de clics.
La idea d'aquesta aplicació va sorgir durant el confinament de la pandèmia per la Covid. És molt fàcil d'usar. Només pitjant una icona de trucada permet que el personal sanitari pugui veure els pacients i activar una càmera per comprovar el funcionament de la màquina de diàlisi.
En territori, la plataforma Stop Jocs Olímpics rebutja el projecte Vallter 365, que pretén reconvertir l'estació en un centre d'activitats de muntanya i que permetria tenir-la oberta tot l'any.
El portaveu de la plataforma al Ripollès, Oriol Ajenjo, creu que el projecte és un rentat de cara per no assumir la inviabilitat econòmica i mediambiental de les estacions d'esquí.
El que nosaltres pensem és que Vallter està a punt de complir 50 anys de funcionament, porta molts anys de despeses en els seus exercicis fiscals, no? I moltes vegades la Generalitat amb fons públics ha hagut de rescatar l'estació i, per tant, pensem que l'estació el que està fent, en definitiva, és no assumir la viabilitat del sector de la neu.
Stop Jocs Olímpics critica que el cost del projecte, uns 35 milions d'euros, és 5 vegades superior al que destina el govern a la comarca. També reclamen que es faci pública tota la informació i que s'obri un debat al territori sobre quin ha de ser el model socioeconòmic del Ripollès.
I l'àrea metropolitana de Barcelona rebrà 1 milió d'euros del govern central per digitalitzar els serveis que ofereix als seus 36 municipis, uns diners que procedeixen dels fons Next Generation i que també beneficiaran molt ajuntaments catalans. Jordi Casino.
La ministra de Política Territorial i també portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha estat l'encarregada de signar el conveni bilateral entre l'Estat i l'AMB, representat pel seu vicepresident executiu Antoni Balmont, i que permetrà modernitzar i, per tant, millorar l'atenció que aquest organisme ofereix tant als municipis com als ciutadans.
Vamos a colaborar con el área también en su proceso de digitalización. Hemos determinado que de esos fondos de recuperación para la digitalización, de un total de 400 millones de euros para el conjunto de España, 1 millón de euros aproximadamente vendrían a la digitalización de este área para prestar mejor servicio, para atender a ese proceso de transformación también de la institución.
A banda d'aquest conveni, Rodríguez ha recordat que els ajuntaments catalans rebran uns 40 milions d'euros per posar en marxa processos de digitalització dels seus serveis, un instrument que el govern espanyol considera estratègic per afrontar el futur amb garanties.
En cultura, el poeta, narrador, assagista, articulista i traductor valencià Josep Piera ha estat distingit amb el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural. L'entitat en destaca la seva extraordinària trajectòria literària amb una defensa constant i persistent de la llengua catalana. Carina Bellbé.
Autor, entre moltes altres obres, del llibre Daurat de la Paella i figura clau entre la generació dels 70 i les posteriors, el jurat reconeix amb aquest guardó l'escriptor valencià Josep Piera i Rubió per ser una veu poètica inconfusible i per la seva constant i persistent defensa de la llengua catalana al País Valencià. En aquest sentit, l'autor, molt sorprès per aquest premi a la seva trajectòria, ha volgut defensar la unitat de la llengua catalana i s'ha compromès a continuar escrivint en català, una llengua que, segons l'autor, continua viva malgrat estar perseguida.
Digam-li amb aquest nom, digam-li amb un altre nom, digam-li com vulguem o digam-li sense nom, però el que està clar és que compartim una llengua, parlem la mateixa llengua i això sí que és una obvietat indubtable i innegable.
L'edició número 55 del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, instituït per Òmnium Cultural, està dotat amb 20.000 euros.
I el Mas Marroc de Vilablareig ha acollit avui la celebració del 25è aniversari dels Premis Enderroc i el 30è de la revista Enderroc. Al llarg de l'acte, que ha comptat amb diversos parlaments i una actuació musical, s'ha premiat el grup Els Pets pels seus 25 anys en els escenaris. Televisió de Girona, Mar Suí.
Els Premis Enderroc 2023 han engegat la maquinària avui amb el primer lliurament de reconeixements d'aquest 25è aniversari. L'esdeveniment ha acollit desenes de professionals del món musical per conèixer els primers guardonats d'enguany. El grup musical Els Pets s'ha endut el Premi Especial 25 anys per la seva trajectòria en l'àmbit. També s'ha fet entrega del reconeixement especial 25 anys a l'Auditori de Girona i a la Fira Mediterrània. Pel que fa al Premi Enderroc Estrella, se l'han portat el Futbol Club Barcelona. I Damaris Gelabert, juntament amb Àlex Martínez i Anna Rosa Sisquella, ha recollit el Premi al millor disc per a públic familiar per votació popular. L'acte ha comptat amb la presència de Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, i Marta Madrenes, alcaldessa de la ciutat. I la guanyadora del concurs Eufòria de TV3, Mariona Escoda, ha sigut l'encarregada de tancar-lo amb la interpretació del seu nou senzill Et deixo la mà.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. L'Esparts Girona juga a les 8 el seu futur a l'Eurolliga femenina de bàsquet. Les gironines s'enfronten al Perfumeries Avenida de Salamanca en un partit de cara o creu per accedir als quarts de final de la màxima competició continental. Televisió de Girona, Marc Suí.
Les gironines arriben a l'última jornada fora de les quatre places que donen accés amb 7 victòries, una menys que l'Avenida. L'Uni Girona només li val guanyar, mentre les castellanes els valdria la derrota en cas que el Sopron caigui a la pista de l'Esquió. Sens dubte no hi ha lloc per l'especulació, tot i que Bernat Canut marca la defensa com la clau de la victòria.
Que el rival no entri amb ratxes positives, ser sòlides nosaltres, ser capaces de sobreposar els mals moments i bé, també necessitem que les 8 jugadores del primer equip, més la Mar i la Berta, doncs, estiguin a un bon nivell per poder estar allí, per poder plantar cara i repeteixo, intentar guanyar el partit.
L'Espart buscarà la victòria de nou amb només 8 jugadores del primer equip, mentre completen la convocatòria Ivern i Ribas de l'equip vinculat. Ahir el club va anunciar el fitxatge de la francesa Ornella Bancolé, que no debutarà amb l'equip fins al cap de setmana a la Lliga.
A la segona competició femenina, l'Eurolliga, el Cadí la Seu està jugant a la pista del Galatasaray. Últim quart, perden les urgellenques 62-53. Per tant, quedaran eliminades, ja que ja van perdre de 25 punts a l'anada. I en futbol, demà el Barça visita el Real Madrid, anada de les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes arriben al duel amb dubtes. Xavi Hernández nega que hi hagi nervis al vestidor.
Ai, 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 l'únic que ens pot aportar són coses negatives, no? Nosaltres hem de pensar en positiu, a pensar que tenim una oportunitat d'or de guanyar Lliga i Copa. Aquesta és la mentalitat que tenim des de dins, no? Ho hem demostrat, hem competit bé fins ara en molts partits, també contra el Madrid, i demà sortirem a competir-los de cara a cara, de tu a tu, i a intentar ser dominadors del partit amb personalitat i mostrar el nostre model de joc.
Més esports per avui dimecres a les 9. El Barceloneta visita el Prorreco en un nou partit de la Lliga de Campions de Waterpolo. És el duel de co-líders del grup A de la competició.
Gràcies, Roger. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El Sol és molt més gran que tota la resta d'astres del sistema solar. Podem comparar la mida del Sol amb la mida de la Terra, per fer-nos una idea. El Sol té forma esfèrica i de diàmetre, de punta a punta, i cabrien una mica més de 100 terres una al costat de l'altra. Però si ens fixem en el seu volum, l'espai que ocupa a l'interior del Sol, hi cabrien més d'un milió de planetes terres. Així doncs, podem concloure que el Sol és un milió de vegades més gran que el nostre planeta. Ara bé, la Terra no és el planeta més gran del sistema solar, ni molt menys, sinó que és més aviat un planeta petit. En el sistema solar hi ha 8 planetes en total. Els 4 primers, que són Mercuri, Venus, la Terra i Mart, són petits. I els 4 següents, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, són bastant més grans. De tots els planetes, Júpiter és el més gran de tots. Júpiter també és una esfera com tots els planetes i de punta a punta hi cabrien unes 10 terres alineades. Però si ens fixem novament en el seu volum, a l'interior de l'esfera de Júpiter hi cabrien unes 1.000 terres. Per tant, podem dir que Júpiter és 1.000 vegades més gran que la Terra. Saturn és una mica més petit que Júpiter i Urà i Neptú encara ho són una mica més. Dels 4 primers planetes, els petits, la Terra i Venus, són bastant semblants i són els més grans. Després vindria Mart, que és com la meitat de mida de la Terra i Mercuri, encara que és més petit, el més petit de tots. Per tant, com podem veure, hi ha una gran varietat de mides en els objectes del sistema solar. I això no és tot, perquè després hi ha molts més astres encara més petits que els planetes. Tenim els planetes nans, que com el seu nom indica, s'assemblen a planetes però són més petits. Els que ja tenim una edat, recordarem que quan estudiàvem, Plutó era el 9è planeta. Bé, Després d'una votació democràtica, se'l va treure de la llista de planetes i se'l va situar a la nova llista de planetes nans. També hi ha asteroides, que encara són més petits que els planetes nans, i finalment trobaríem els cometes, que només tenen una mida d'uns 20 a 30 quilòmetres.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Vist per sentència el judici per irregularitats a la institució de les lletres catalanes amb l'evidència que dos dels acusats han pactat una rebaixa de penes amb la fiscalia. Cristina Cantal.
La petició es manté en 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Laura Borràs, mentre que pels altres dos acusats ha passat de 6 a 2 anys de presó i de 3 anys a 14 mesos. Borràs ha assegurat ser víctima d'una persecució política i d'haver estat ja condemnada.
I vostès no han dictat encara sentència, efectivament, però jo arribo aquí i les hemeroteques ho confirmen amb una condemna ja complerta. Se m'ha trinxat, criminalitzat, caricaturitzat. I hi ha hagut un especial interès en presentar-me com una corrupta.
L'Ajuntament de Barcelona farà servir aigua regenerada de la depuradora del Prat per fer front a les restriccions de la fase d'excepcionalitat.
El consistori també limitarà el rec, però mantindrà la neteja dels carrers, que majoritàriament es fa amb aigua freàtica. Ho ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia.
L'aigua que surt de la depuradora del Prat, que li diem aigua regenerada, per tant és aigua que té un tractament específic per poder ser abocada a riu o a serveis municipals o fins i tot a agricultura, la bombarem fins a aquest dipòsit de Montjuïc. Nosaltres calculem que segurament podrem tenir unes 30 camions cisterna al dia que podrem fer servir amb aquest dipòsit.
El Tribunal Suprem endureix les penes per la violació en grup a Sabadell al febrer de 2019, de 13 a 24 anys i de 22 a 28.
El Tribunal ha acceptat un recurs de la Fiscalia i els considera cooperadors necessaris i no només còmplices de les violacions comeses pels altres agressors.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, explica el perquè d'aquesta decisió.
Por tanto, la presencia de 5 varones impidiendo salir del inmueble a la víctima, pues generó una situación suficiente intimidatoria para paralizar y anular a la víctima. Por tanto, esos sujetos son autores y no cómplices.
Els estudiants catalans aprendran memòria democràtica a partir de primària.
La futura llei catalana de memòria democràtica inclourà aquest contingut als currículums de totes les etapes educatives fins als 18 anys. Ho ha avançat avui la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
El Departament d'Educació, doncs, ha de preveure la inclusió en els currículums educatius de la memòria democràtica i nosaltres, com a departament que tenim les polítiques de memòria inscrites, doncs el que hem de fer és dotar d'eines pedagògiques, de dotar de formació.
En cultura, el poeta, narrador, assagista, articulista i traductor valencià Josep Piera ha estat distingit amb el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural.
L'entitat en destaca la seva extraordinària trajectòria literària amb una defensa constant i persistent de la llengua catalana. L'autor ha recordat que País Valencià i Catalunya comparteixen una mateixa llengua.
Digue'm-li amb aquest nom, digue'm-li amb un altre nom, digue'm-li com vulguem o digue'm-li sense nom, però el que està clar és que compartim una llengua, parlem la mateixa llengua i això sí que és una obvietat indubtable i innegable.
I en esports, l'Espar Girona es juga el futur a l'Eurolliga femenina de bàsquet. Roger Sánchez.
Les gironines s'enfronten al Perfumeries Avenida de Salamanca a les 8 en un partit a cara o creu per accedir als quarts de final de la màxima competició continental.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Al llarg de les properes hores els núvols han d'anar a més. Primer per les comarques de l'Empordà i cap a la banda de l'Alta Garrotxa, també a la capçalera del Ter i del Freser. I de mica en mica aquests núvols també s'aniran atensant més cap al sud. Serà ja aquesta propera nit, matinada i demà al matí que arribin a ser productors d'alguna feble pluja o, atenció, d'alguna nevada. Cota baixa, 600-700 metres, o més possibilitat d'alguna nevada anecdòtica. tindrem aquesta matinada i demà al matí serà cap a la Catalunya central i especialment entre el Berguedà, Osona, el Moianès i també al sud del Ripollès o de la Garrotxa. Alguna gotellada, algun plogim poc destacable anirà caient fins a l'àrea metropolitana de Barcelona aproximadament i també demà més núvols a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la terra ferma. Demà més núvols baixa una mica la temperatura, sensació de fred, per bé que demà al matí no tindrem tantes gelades com avui i demà hem de destacar que una altra vegada es tornarà a reforçar la tramuntana, sobretot a l'Alt Empordà. Això farà que l'estat de la mar torni a estar ben esvalotat.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ha baixat encara més el volum de trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja no veiem aturades d'entrada a la capital catalana, ni a la C58 ni a la C33. També ha millorat la circulació a l'altre extrem, a l'autovia 2 de la zona de Cornellà de Llobregat. Sí que es mantenen aturades puntuals a les rondes de Barcelona en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i fins la zona d'Horta, i a la ronda litoral a la zona portuària. Destacar un cop més que es manté tallada la C58 a Vacarisses en tots els sentits de la marxa i que es fan desviaments per la C16. De moment, això és tot des de Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Vist per sentència el judici per irregularitats a la institució de les lletres catalanes amb l'evidència que dos dels acusats han pactat una rebaixa de penes amb la Fiscalia.
De fet, la petició es manté en 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Laura Borràs, mentre que pels altres dos acusats ha passat de 6 a 2 anys de presó i de 3 anys a 14 mesos. També s'ha rebaixat la demanda d'inhabilitacions i multes. Aquest dimecres ha acabat el judici a la presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb els informes finals de l'acusació i de les defenses.
I Laura Borràs ha assegurat ser víctima d'una persecució política i d'haver estat ja condemnada. Mont Carvajal.
Laura Borràs ha aprofitat el darrer torn de paraula per assegurar que és innocent, que mai no ha malversat i que, malgrat no hi ha sentència, ella ja està condemnada.
I vostès no han dictat encara sentència, efectivament, però jo arribo aquí i les hemeroteques ho confirmen amb una condemna ja complerta. Se m'ha trinxat, criminalitzat, caricaturitzat. I hi ha hagut un especial interès en presentar-me com una corrupta.
Borràs ha afegit que se l'ha perjudicada personalment i políticament i per això ha insistit en la persecució política. La fiscal Teresa Duerto, pel contrari, ha considerat provat que Borràs sabia que es fraccionaven contractes, que va ser alertada i no va fer res per aturar-ho. I ho ha il·lustrat amb algun WhatsApp entre ella i Isaías Herrero.
Si tu fas els quatre vostres, jo faré els altres. Et sembla bé? Els diners... No pateixis, els diners ja els tinc reservats i són per això. Això és el que li diu la senyora Borràs el dia 19 de juliol de 2014.
No hi ha un dia concret per conèixer la sentència, però es podria fer pública en un termini d'un mes.
Les petrolieres haurien apujat preus per quedar-se part de l'ajut de 20 cèntims a la benzina. Així ho denuncia un estudi de tres economistes que explica com s'haurien apropiat de 723 milions d'euros públics que haurien engreixat els seus beneficis.
L'estudi dels economistes Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero i José Manuel Cazorla Artiles explica com les petrolieres van aprofitar el subsidi públic per apujar preus artificialment i quedar-se el 17% dels 5.000 milions que el govern espanyol va utilitzar de les arques públiques per pagar la mesura. És a dir, que part dels diners, concretament 723 milions d'euros, que havien de servir per alleugerir la butxaca dels usuaris de vehicles, van anar a parar directament als beneficis de les petrolieres. L'estudi arriba aquesta conclusió després de comparar el comportament dels preus dels combustibles a Espanya amb el d'altres països on no va haver-hi subsidis.
El govern espanyol va aprovar l'ajut dels 20 cèntims per litre de benzina per afavorir la rebaixa dels preus dels carburants i, per tant, també de la inflació. Però la realitat és que els preus continuen a l'alça i no tan sols els de l'energia, sinó especialment els de l'alimentació, tal com assenyala l'últim indicador de l'IPC avançat. La inflació ja fa mesos que arriba a les butxaques del consumidor. Els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona s'han apropat al mercat central per comprovar-ho. Judit Fernández.
La inflació interanual va pujar aquest mes de febrer un 6,1%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta és la quarta pujada encadenada dels preus, evidenciant que la crisi arriba a les butxaques de la població. Al mercat de Tarragona també han notat la pujada del preu en els productes d'alimentació. Els botiguers asseguren que amb la pujada de les seves matèries primeres s'han vist obligats a incrementar els preus, però que tot i comprar menys, la ciutadania encara tria el comerç de proximitat. Per la seva banda, la gent de la ciutat ha notat aquesta pujada en els preus de les seves compres i expliquen que aquest fet els afecta a la seva economia.
Vas a alguns puestos, vull dir, tot ha pujat, ja parlo d'una gran superfície, no? Veus que ha pujat i a més hi ha menys quantitat. Per què s'ha de permetre totes aquestes coses? Vull dir, és que és enganyar el client.
Que vas comptant una mica d'aquí, una mica d'allà, una mica d'allà, i al final del cap del mes dius, ostres, si m'he gastat 100 o 100 i pico més d'euros.
I és que amb aquesta pujada històrica del preu, la ciutadania de Tarragona s'ha vist obligada a fer un esforç per poder vendre els seus productes i per poder omplir la nevera.
I en terreny laboral, i després de la presentació dels resultats econòmics amb beneficis de Grífols, ahir els seus treballadors de les fàbriques de la farmacèutica a Catalunya s'han concentrat aquest migdia a les portes de la seu de l'empresa, Sant Cugat del Vallès, per exigir a la multinacional que aturi l'expedient de regulació que afecta 92 persones a casa nostra, en concret dels centres de Parets del Vallès i de Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sergi Crusells.
Comissions Obreres ha estat l'organitzadora de la concentració com a prèvia de les primeres negociacions entre el sindicat i l'empresa que han de decidir el calendari de negociacions i presentar les seves propostes. La secretària general de la secció sindical Interempreses de Comissions Obreres del grup Grífols, Anabel Pimentel, ha explicat que només els han avançat algunes justificacions dels acomiadaments.
Sí que ens han avançat que ells es basaran en els temes organitzatius perquè ells en diuen que hi ha una duplicitat de persones que fan la mateixa feina i després, sobretot, per el tema econòmic. Ells indiquen que com a Grífols S.A. tenen pèrdues, però realment el holding no té pèrdues. Ahir va presentar les dades i tenen un benefici net de 208 milions d'euros.
Pimentel aposta per una política de zero acomiadaments. Entenen que possiblement les retallades seran necessàries, però no volen que afectin els treballadors. Aquests 92 acomiadaments entren dins del pla de retallades que ha plantejat Grífols, on acomiadarà 2.400 empleats de la plantilla global.
Els municipis comencen a endurir els plans d'estalvi d'aigua davant l'agreujament de la sequera a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona farà servir aigua regenerada de la depuradora del Prat per fer front a les restriccions de la fase d'excepcionalitat. El consistori també limitarà el rec, però mantindrà la neteja dels carrers, que majoritàriament es fa amb aigua freàtica. David Navarro.
Als parcs i jardins només es podrà fer el rec de supervivència dirigit a arbres i plantes arbustives i, per tant, si no plou, l'herba s'engruguirà. Pel que fa a la neteja, passarà a fer-se en la seva totalitat amb aigua freàtica. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha explicat que també es treballa en aconseguir noves fonts d'aigua.
L'aigua que surt de la depuradora del Prat, que li diem aigua regenerada, per tant és aigua que té un tractament específic per poder ser abocada a riu o a serveis municipals o fins i tot a agricultura, la bombarem fins a aquest dipòsit de Montjuïc. Nosaltres calculem que segurament podrem tenir unes 30 camions cisterna al dia que podrem fer servir amb aquest dipòsit.
Una mesura que és en prova sí que podria ser una realitat en un màxim de 3 mesos. Badia també ha tret pit de l'estalvi d'aigua aconseguit en els darrers 15 anys, que ha passat de 170 litres per habitant i dia a 153, lluny del límit marcat pel decret de la Generalitat, que és de 230 litres.
I els experts admeten que el nivell de sequera actual és preocupant, tot i que consideren que el buidatge del pantà de Sau tampoc ha de fer saltar totes les alarmes. És una mesura que es pren per salvar l'aigua que queda i traspassar-la al pantà de Susqueda. I això en farà millorar la qualitat, segons han explicat a la xarxa. Edgar Sapinyà.
A finals del segle passat, el pantà de Sau ja va estar a nivells mínims, assegura l'investigador de l'Àrea de Recursos i Ecosistemes de l'Institut Català d'Investigació de l'Aigua, Rafael Mercè. És per això que la decisió de buidar encara més el pantà, actualment al 15% de les seves reserves, no és inèdita. Això tindrà una afectació per la fauna i la flora de la zona, a més de les activitats d'oci que allà s'hi fan. De totes maneres, Mercè assegura que també pot ser una bona oportunitat per eliminar les espècies invasores que hi ha allà.
Hi ha moltes espècies forànies invasores a l'embassament de Sau, així que amb moltes precaucions podria fins i tot esdevenir una oportunitat per intentar desfer-se de gran part de la biomassa d'aquestes espècies invasores.
L'investigador de l'ICRA ha assegurat que el consum per aigua i habitant és baix i se'n fa un ús eficient.
Notícies en xarxa.
El Tribunal Suprem ha endurit les penes per la violació en grup a Sabadell al febrer de 2019, de 13 a 24 anys i de 22 a 28. El Tribunal ha acceptat un recurs de la Fiscalia i considera els acusats cooperadors necessaris i no només còmplices de les violacions comeses pels altres agressors. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Dos dels condemnats a 13 anys i 6 mesos hauran de complir 24 anys de condemna. En el cas del tercer sentenciat, passarà dels 22 als 28 anys de presó. L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, explica el perquè d'aquesta decisió.
Por tanto, la presencia de 5 varones impidiendo salir del inmueble a la víctima, pues generó una situación suficiente intimidatoria para paralizar y anular a la víctima. Por tanto, esos sujetos son autores y no cómplices.
Albertini, però, tem que aquestes penes tornin a revisar-se a la baixa amb la llei del només sí és sí.
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya reclama més sensibilització a les escoles i instituts davant l'assetjament escolar i assenyala que el cas de Sallent és la punta de l'iceberg d'un problema molt estès en què està implicada tota la comunitat educativa i les famílies. Maite Polo.
Molts suïcidis són evitables si s'actua a temps, però el problema és que moltes vegades no es detecta la situació de la persona afectada. Per això, Teresa Moratalla, psicòloga clínica i secretària de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, aposta per treballar el bullying amb l'alumnat i el professorat. La psicòloga ha demanat des de la xarxa més implicació de tothom als centres d'ensenyament per avançar cap a la tolerància zero en assetjament.
No hi ha encara, crec, una sensibilització prou potent com per donar la importància que tenen aquest tipus d'aspectes, no? Que efectivament el que hi hagi una situació de bullying en una escola indica moltes coses. No és pel fet d'aquestes nenes, no? Indica que hi ha pues, una escola que ho permet, unes famílies que ho permeten. És algo transversal a molts nivells. No és només aquest cas concret que ha fallat. És un tema molt més ampli a tenir en compte.
Moratalla recorda que no es pot demanar als professors i professores que facin de psicòlegs i ha ressaltat que manquen especialistes als instituts.
També en educació, els estudiants catalans aprendran memòria democràtica a partir de primària. La futura llei catalana de memòria democràtica inclourà aquest contingut als currículums de totes les etapes educatives fins als 18 anys. Ho ha avançat avui la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que també ha anunciat que la normativa servirà per retirar els pocs símbols franquistes que queden al territori i incloure sancions també administratives per aquells que facin enaltiment del franquisme i menyspreïn les víctimes de la dictadura. Anna Ruiz.
Sancions que poden arribar fins als 150.000 euros. La retirada total dels símbols franquistes, que haurà de concloure en un període de 2 anys, afectarà el monument franquista commemoratiu que encara hi ha a Tortosa. Altre dels elements novedosos de la normativa interpel·la directament al Departament d'Educació. Els alumnes catalans aprendran sobre memòria, tot i que no s'ha concretat la fórmula que se seguirà a les aules per desplegar aquesta matèria.
El Departament d'Educació ha de preveure la inclusió en els currículums educatius de la memòria democràtica, i nosaltres, com a departament que tenim les polítiques de memòria inscrites, doncs el que hem de fer és dotar d'eines pedagògiques, de dotar de formació perquè es pugui dur amb qualitat doncs, aquesta introducció de la memòria democràtica.
El govern català aprovarà la llei la setmana vinent perquè la normativa continuï després el tràmit parlamentari corresponent. Hi haurà novetats pel que fa al reconeixement del moviment feminista en la lluita per la democràcia. L'executiu català les anunciarà dimarts vinent, un dia abans del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha obert una investigació arran del radar perdut per la Guàrdia Urbana. Un comandament ha estat expedientat i ja s'ha iniciat la contractació d'un dispositiu nou. Mitjans de l'Hospitalet, Pere Montesinos.
Fons municipals donen per perdut un radar de trànsit valorat en 18.000 euros que es guardava dins un armari ubicat a les dependències de la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un radar làser d'última generació. Segons ha transcendit, el dispositiu podria haver-se llançat a les escombraries juntament amb l'armari que l'emmagatzemava sense que ningú se n'adonés. Era l'únic aparell d'aquest tipus per fer controls de velocitat del qual disposava la policia local. L'Ajuntament ja ha iniciat un nou procés de contractació per adquirir-ne un de nou de les mateixes característiques.
La plataforma Stop Jocs Olímpics rebutja el projecte Baiter 365 que pretén reconvertir l'estació en un centre d'activitats de muntanya i que permetria tenir-la oberta tot l'any.
El portaveu de la plataforma al Ripollès, Oriol Ajenjo, creu que el projecte és un rentat de cara per no assumir la inviabilitat econòmica i mediambiental de les estacions d'esquí.
El que nosaltres pensem és que Vallterra està a punt de complir 50 anys de funcionament, porta molts anys de despeses en els seus exercicis fiscals, no? I moltes vegades la Generalitat amb fons públics ha hagut de rescatar l'estació i, per tant, pensem que l'estació el que està fent, en definitiva, és no assumir la inviabilitat del sector de la neu.
Stop Jocs Olímpics critica que el cost del projecte, uns 35 milions d'euros, és 5 vegades superior al que destina el govern a la comarca. També reclamen que es faci pública tota la informació i que s'obri un debat al territori sobre quin ha de ser el model socioeconòmic al Ripollès.
I aquesta tarda es presenta l'última conversa trobada a Caralps, el llibre de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i del catalanòfil japonès Kobe Tazawa. El lingüista nipó, recordem, va morir la tardor passada a Barcelona, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Seguint l'acte, es troben els companys d'Ona la Torre. Raquel Martínez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs ple absolut i molta expectació a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. En aquests moments s'hi presenta aquest llibre, obra pòstuma del filòleg japonès Ko Tazawa, i el president de la Generalitat, Jordi Pujol, que en aquests moments està explicant com va néixer aquesta obra, fruit de tres dècades d'amistat. Pujol ha remarcat com d'important era el Japó com un país en el qual Catalunya s'havia d'emmirallar.
Aquests japonesos ho fan molt bé, això, eh? Això dels cotxes els fan molt bé, els cotxes els fan molt bé. Escolta, allò també va bé. Escolta, aquesta gent porta molta empenta. Com s'ho fan, això? Nosaltres ens hem de fixar, nosaltres ens hem de fixar amb els nord-americans, ens hem de fixar amb els japonesos, ens havíem de fixar amb Alemanya, etc. Els països que portaven empenta, no?
Que va dirigir a Tazawa la seva tesi doctoral base del diccionari japonès-català.
En cultura, el poeta, narrador, assagista, articulista i traductor valencià Josep Piera ha estat distingit amb el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural. L'entitat en destaca la seva extraordinària trajectòria literària amb una defensa constant i persistent de la llengua catalana. Carina Bellvé.
Autor, entre moltes altres obres, del llibre Daurat de la Paella i figura clau entre la generació dels 70 i les posteriors, el jurat reconeix amb aquest guardó l'escriptor valencià Josep Piera i Rubió per ser una veu poètica inconfusible i per la seva constant i persistent defensa de la llengua catalana al País Valencià. En aquest sentit, l'autor, molt sorprès per aquest premi a la seva trajectòria, ha volgut defensar la unitat de la llengua catalana i s'ha compromès a continuar escrivint en català, una llengua que, segons l'autor, continua viva malgrat estar perseguida.
Digue'm-li amb aquest nom, digue'm-li amb un altre nom, digue'm-li com vulguem o digue'm-li sense nom, però el que està clar és que compartim una llengua, parlem la mateixa llengua, i això sí que és una obvietat indubtable i innegable.
L'edició número 55 del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, instituït per Òmnium Cultural, està dotat amb 20.000 euros.
I el sismògraf d'Olot planteja un espectacle de dansa participatiu sobre la desforestació de l'Amazones. El festival, que consolida així el gir cap a la sostenibilitat, instal·larà una lluna gegant a la plaça de Braus. Olot Televisió, Aniol Puigbert.
Olot tornarà a ballar aquest abril amb el sismògraf. Des de l'any passat ha fet un viratge cap a qüestions que generen consciència social, com la preservació del medi ambient o com ens relacionem les persones amb el nostre entorn. L'objectiu és poder representar les preocupacions sobre l'emergència climàtica i els reptes ambientals, mitjançant la dansa, el circ, les performances o els espectacles. El festival reposa sobre quatre línies argumentals, anomenades erupcions, que enguany seran la natura morta, el mineral, el vegetal i les interespècies. La directora del sismògraf, Estena Busquets.
Una mica aquestes línies argumentals amb les quals d'alguna manera construïm una mica la dramatúrgia, no?, de tota la programació, que tampoc són línies que anem a buscar especialment. Sempre diem que quan posem una mica totes les peces sobre el calendari acaben parlant d'uns temes concrets.
El Sismògraf 2023 ha planificat una sèrie d'itineraris per a famílies, persones que ho vulguin veure tot o gent que s'estigui començant a endinsar en el món de la dansa i del festival. Aquestes opcions s'adaptaran a les necessitats de cada espectador. Tota la programació a sismografolot.cat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. L'Esparta Girona juga a les 8 el seu futur a l'Eurolliga femenina de bàsquet. Les gironines s'enfronten al Perfumeries Avenida de Salamanca en un partit de cara o creu per accedir als quarts de final de la competició. Bernat Canut és l'entrenador de les gironines.
En tots aquests partits contra rivals tan durs, partits exigents, de màxima això, no? exigència mental, doncs, que el rival no entri amb ratxes positives, ser sòlides nosaltres, ser capaces de sobreposar els mals moments per poder estar allí, per poder plantar cara i repeteixo, intentar guanyar el partit.
El partit es podrà veure a la xarxa, més a la segona competició femenina, l'Eurocup. El Cadí la Seu ha quedat eliminat després de perdre a la pista del Galatasaray 75-65 a la tornada dels quarts de final. A l'anada, les urgellenques ja havien caigut de 25 punts. I aquest dijous arrenca el pavelló Joan Ortoll de Calafell la Copa del Rei d'hoquei patins. La competició s'iniciarà a un quart de set amb el partit de quarts de final entre el Liceo i el Caldes, on acudinenca Roger Rams.
El rec amb les Arcaldes serà l'equip encarregat d'inaugurar l'eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins aquest dijous a Calafell davant del Liceo. Els calderins, però, venen d'una ensopegada dolorosa per 2-5 a l'Hockey Lliga el passat dissabte davant del Girona. El tècnic calderí, Eduard Candami, apel·la al canvi de competició per a pujar els ànims.
Bueno, ara hi ha una aturada a l'Hockey Lliga, ara anem a la Copa del Rei a Calafell contra el Liceo, però bé, els objectius canvien les competicions.
En cas de classificar-se, el Caldes disputarà la semifinal dissabte 4 de març a 6:45 de la tarda contra el guanyador del duel entre el Noia i el Voltregà. La final d'aquesta edició de la Copa del Rei es jugarà diumenge a 12:45 del migdia a Calafell.
Aquest Noia Voltregà, com deien, completarà la jornada de la Copa. Acabem dient que la cinquena edició de la Vertical Montserrat se celebrarà el 20 de maig. Es tracta d'una cursa que manté la seva doble vessant, una vessant esportiva, ja que és una cursa vertical de 2.180 esglaons, i també la vessant social, amb la finalitat d'aconseguir fons per finançar diversos projectes solidaris. Aquest dijous s'obren les inscripcions per a la prova al web verticalmontserrat.org, una prova que, quan se celebri el 20 de maig, es podrà veure a la xarxa Més.
Moltíssimes gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantalà a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a la coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Voleiava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adeu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu, com ella diu, s'ha malcarat. I se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau. La calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau. La calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Quan no hi és la meva...
tornés. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau. La calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. Queda vist per a sentència el judici contra Laura Borràs pel cas del fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó per a Borràs, 21 d'inhabilitació i 144.000 euros de multa pels delictes de prevaricació i falsedat. En canvi, per als altres dos acusats i arran de la seva confessió pactada, ha rebaixat la petició. Per a Isaías Herrero ha passat dels 6 als 2 anys de presó i dels 21 anys d'inhabilitació als 6 anys i 4 mesos, a més de rebaixar-li la multa dels 72.000 euros als 2.100. Per a Andreu Pujol, l'empresari, ha passat de 3 anys de presó a 14 mesos i de 10 anys d'inhabilitació a 4 anys i 3 mesos, mentre que la multa l'ha rebaixat de 30.000 euros a 2.250. Borràs s'ha expressat contundent en aquesta sessió final del judici celebrada avui al migdia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I vostès no han dictat encara sentència, efectivament, però jo arribo aquí i les hemeroteques ho confirmen amb una condemna ja complerta. Se m'ha trinxat, criminalitzat, caricaturitzat, i hi ha hagut un especial interès